Benvinguts al podcast de Futbol Catalunya. Avui protagonista del nostre podcast de Futbol Catalunya, tot un referent del futbol català. Un president, fill de president, i que aquest any arriba als 13 anys al capdavant de la Unió Esportiva Olot. Amb Joan Agustí podem parlar de tot i d'una miqueta més, i ho farem al costat del nostre company Jordi Mestres. Com diu aquest home, amb els dos peus sempre a terra.
Si vols ajudar a fer sostenible econòmicament aquest programa, si us plau, escriu-nos a redacció@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant al web com en aquest espai.
Doncs ja estem amb el president de la Unió Esportiva Olot, el senyor Joan Agustí Alfara. Què tal, senyor Joan? Com va la vida, president?
Bé, en l'època de Covid, intentant capejar la tempesta i treballant per al futbol, com sempre.
Escolti'm, he dit abans, vostè no ha escoltat, però he dit abans, nascut al 53, president de la Unió Esportiva des del 2007, empresari de ferro, del sector del ferro, sí. Pare, fill de president, garrotxí de l'any, què més?
Representant d'un col·lectiu que treballa molt, d'una directiva que té una dedicació esplèndida i que en aquests moments ens veiem obligats a treballar, com totes, amb molta atenció i amb molta afició, i abordant els temes amb tota la humilitat del món.
Arriba o no arriba? Perquè la tensió que tenim actualment, dic que si arriba a nivell esportiu, a nivell empresarial, a nivell familiar, a nivell social...
Si és una època en la que el futbol estigui en un segon pla, que el principal és la salut, doncs el futbol sí que pot fer una aportació d'autoestima, d'il·lusió i de trobar-nos a tots al camp i de compartir unes estones que d'altra manera tenien por i tenien el confinament. Però estem en una època en què les coses canvien molt ràpid, canvien administrativament, surten noves regulacions i el treball de les juntes directives, la de l'Olot i la de tots els clubs, doncs és complicadíssim.
Es suma el nostre company Jordi Mestres, que està amb vostè també.
Amb tot això que explicava Joan, amb el que està passant ara, de tot el que portes, la teva experiència com a president, es pot dir que ara és el moment més delicat a nivell de gestió?
És delicadíssim i, a més, amb una inseguretat impressionant. És a dir, quina seguretat hi ha sobre la partida de taquilla, quina seguretat hi ha sobre la partida de socis, quina seguretat hi ha sobre la partida de publicitat, quin treball hem de fer amb els patrocinadors. La federació finalment reduirà les aportacions. És clar, són tota una sèrie de preguntes i una sèrie d'inputs que, de veritat, que són tots de color vermell i en veig pocs de color verd. Vull dir, doncs, aquí, amb aquest panorama, doncs és com hem de treballar les juntes de futbol i, específicament, les juntes de segona B, que nosaltres sempre diguem que és una competició injusta.
I ara encara més injusta, amb el tema de que són 102 equips, que hi ha diferents grups i que, per exemple, el grup català a nivell esportiu ja salta a la vista, no? Que té bastant més nivell que bastants altres que s'han creat.
Anem a veure. Serà més complicat, més just o més injust, igual. Perquè no han canviat les normes. La federació està caminant cap a demanar més dades, però realment lo fonamental no ha canviat gaire res. Però s'agraeix el camí emprès. En qualsevol cas, sí que aquest és un posicionament de l'Olot i un posicionament meu com a president de l'entitat. Però entenc que el món del futbol és complicat, entenc que la Junta Directiva de la Federació Catalana i de la Federació Espanyola també passen per el moment més delicat possiblement de la seva història tot s'ajunta, però jo tinc que dir la veritat i el que pensem.
Perquè, clar, més enllà del present, sí que és cert que l'Olot va ser un dels clubs perjudicats pel tema del Covid, no? Perquè, evidentment, la temporada passada, a les alçades que es va, finalitzar el que era la fase regular, era el millor Olot de la història I què hagués pogut passar, no? Potser que aquest és el gran què dels últims mesos, no? El fet de no haver pogut doncs, culminar aquella temporada potser amb alguna cosa més d'aquella setena posició, no?
Sí, a tots ens va perjudicar, vull dir, nosaltres ens vam enganxar en un moment esplèndid, teníem el millor gol average real de la categoria, potser el Castelló el tenia una mica millor, però venia d'un 3-0 que era federatiu contra el Villarreal, però realment nosaltres teníem el millor gol average de la categoria i anàvem molt bé. Però el futbol té sorpreses, ho sabeu vosaltres que fa molts anys que ja esteu posats, i de la mateixa manera que anava bé, doncs, ho hagués pogut anar menys bé. Però el cas és que es va paralitzar la competició i es va prendre una decisió en la que hi van haver-hi ascensos pels clubs que estaven classificats en aquells moments amb una posició privilegiada i no hi va haver-hi descensos. Quan la Confederació ens va consultar, nosaltres almenys vam contestar una mica interessadament. Cal dir la veritat i reconèixer el que no fem bé.
Si vols ajudar a fer sostenible econòmicament aquest programa, si us plau, escriu-nos a redacció@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant al web com en aquest espai.
Doncs continuem parlant amb el president de la Unió Esportiva Olot, el senyor Joan Agustí Jordi.
Havíem deixat el tema amb com va acabar la temporada passada, el fet de que bueno, van decidir acabar la fase regular i classificar els quatre primers per al play-off.
Sí, ja t'he dit. Sí.
Llavors, jo li vull preguntar, res i curt, la postura de l'Olot envers aquesta decisió, per què, per exemple, no van tirar fins al final com, per exemple, si va fer el Lleida Esportiu envers aquesta decisió?
Molt senzill, perquè nosaltres tenim un respecte a la federació, perquè considerem que la decisió era molt difícil. A mi em sembla que no va ser coherent la decisió i així ho hem declarat. Però la federació abans ens va consultar a tots i les opinions que vaig veure eren totes interessades cadascú cap a casa seu. La nostra, la primera. Nosaltres demanàvem que hi hagués un play-off de 8 i demanàvem que no hi haguessin descensos. Continua sent incoherent. No varen ajudar. Aquesta és la veritat. S'ha de ser autocrítica. La veritat és aquesta. Vull dir, a mi no m'agrada la decisió de la federació, però nosaltres, quan ens van demanar l'opinió, els vam aconsellar molt malament. Aquesta és la veritat. La veritat s'ha de dir.
I ja parlant del present, aquesta reformulació aquest any de la segona B amb tot el que implica a nivell esportiu, perquè al final la temporada és la més important de la història, perquè pots pujar una categoria o pots perdre en dues.
Sí, t'hi jugues quatre categories.
Això mateix.
Bé, s'ha anat insistint sobre la professionalització de la segona B. A mi em sembla bé les dues categories de dalt, però em sembla que a sota no hi haurien d'haver-hi dues categories, ni haurien d'haver-n'hi més. Vull dir, és a dir, jo entenc que hi pugui haver-hi futbol més professional i futbol més car, però també hi ha d'haver-hi futbol que surti més barat, eh? I la proximitat li dona sostenibilitat en el futbol. Per tant, però escolta'm, jo no faig el reglament, el fa la federació, penso que no s'hi val a només criticar i el plantejament que hem fet és aquest i hem tingut temps d'intervenir, de parlar i de discutir. No hem donat opinions diferents, doncs aquest és el plantejament que hi ha en aquests moments, ens agradi o no ens agradi.
En la part esportiva sí que és cert que sóc una mica rara avis en el sentit de que pràcticament l'equip és el mateix. Vull dir, hi ha molt pocs jugadors que no hagin renovat de l'any passat.
Això és una mica conseqüència del que nosaltres practiquem, que diguem futbol social sostenible, que es basa en jugar amb jugadors catalans i dels països catalans. I si això ho fas seriosament i et fixes amb els jugadors que hi ha a prop teu, doncs acabes jugant amb 15 jugadors de les comarques de Girona, amb 2 jugadors de Barcelona i 2 jugadors del País Valencià. A nosaltres ens va agradar el que vam fer la temporada passada, doncs per tant, i a més com que tenim una humilitat econòmica claríssima, doncs vam intentar repetir el que vam fer l'any passat. Com ho podem fer-ho? Primer fitxant en el mateix tècnic i en el mateix cos tècnic i després repetint tant jugadors com hem pogut. Ha marxat Xavarria, ha marxat Marc Vito i han vingut 3 jugadors. Intentarem repetir el mateix que va passar la temporada passada, però els rivals seran diferents, sortim de 0 punts tots i haurem de suar molt, molt i molt i haurem de competir moltíssim. perquè tots els equips són, ens ha tocat el grup més complicat.
En aquest terme que deia, el futbol social sostenible, l'última paraula que és sostenible, en temps de Covid, de crisi econòmica, de falta d'ingressos, aquesta aposta agafa encara més sentit. Vull dir, l'Olot, per exemple, amb la forma de gestió que té, el que deia de la identitat, no es tira més el braç que la màniga, aquests factors, s'ha vist afectat, però en certa manera la viabilitat és millor en aquest cas que no, per exemple, en un altre tipus de gestió menys sostenible amb el Covid-19?
Nosaltres, mira, Jordi, nosaltres fem una cosa que se'n diu la responsabilitat, tenir responsabilitat econòmica. És a dir, ens obliguem a no fer dèficits, però tu ja saps què vol dir això. És a dir, quan les despeses són superiors als ingressos, hi hem de posar ingressos nosaltres. Per tant, és a nivell de responsabilitat és encomiable, però a nivell d'obligació econòmica pues és, ens penalitza moltíssim, vull dir. Però està clar com ho vas fer-ho. Si volem un futbol millor i si volem un país millor, serà assumint les responsabilitats que hem adquirit i no traslladant-les cap a un altre costat i no alterant la competició treballant amb uns recursos econòmics que no tenim. Per tant, fem el que podem d'una altra manera i prou.
La intenció l'any passat era arribar als 1.500 socis. De cara a aquest any, a nivell econòmic, o sigui, parlant de socis i parlant de pressupost, quina alteració hi ha hagut respecte a l'any anterior?
Repetim pressupost i serà molt complicat. Però, bueno, tenim responsabilitat econòmica i som, jo diria que, no voldria dir que som temeraris, però som valents. Això vol dir que haurem de treballar molt i molt. La veritat és que ens pensàvem que no seria tan complicat. Ens pensàvem que l'entorn no seria tan canviant, que no hi haurien tantes regulacions, que hi hauria més facilitat perquè vingués gent al camp i és possible que aquí tinguem una enganxada i que surtin penalitzats.
Per confirmar-ho, el pressupost és 1.124.000 euros?
128, em sembla.
128, bueno, sí.
Però esclar, parlo de memòria, eh?
I parlava del tema de la gent a l'agradaria, evidentment. Imagino que el nombre de socis es veurà afectat. La pregunta és, aquest any, tal com està el protocol de lo que és la competició, el que els hi han dit de com ha de funcionar i tal, creus que la Lliga pot ser que no acabi?
Jo penso que... Jo sóc optimista, penso que per naturalesa. Penso que la Lliga acabarà, penso que milloraran les coses i penso que la batalla sanitària guanyarà sobre la pandèmia. Però nosaltres no volem baixar de socis, eh? Per exemple, ha sortit una figura que és, hi ha socis que estan disposats a ajudar a pagar el carnet a socis que per afectacions de la Covid i afectacions econòmiques no el puguin pagar. Això només es dona en un entorn tan amigable com és el que tenim nosaltres a nivell de club. És un exemple, és una cosa molt petita, molt humil. No pagaran aquests socis que es comprometen a ajudar amb els altres, no pagaran 100 carnets, en pagaran 6 o 7. Però hi ha socis disposats a ajudar a que per dificultats econòmiques l'Olot no perdi socis, no perdi suport en aquest entorn tan complicat com és l'entorn del Covid, no?
I ja l'última per meva, tornant a la part esportiva. La pretemporada, a nivell de resultats, i potser també de sensacions en algun partit, és millorable. No sé fins a quin punt això preocupa o simplement és una pretemporada de cara a lo que és l'inici de la competició d'aquí dues setmanes.
Mira, no sé què dir. Tens raó. La temporada a nivell de resultats és millorable, però la pretemporada és perquè el míster se senti lliure, s'alliberi dels resultats i pugui fer tots els canvis, pugui fer totes les proves, pugui fer tots els ensajos que ell consideri oportuns. Nosaltres estàvem acostumats, aquest serà el setè any a segona B, jo et diria que hem fet 5 pretemporades esplèndides i en canvi hem patit durant 5 anys. O 4. L'última pretemporada va tenir uns resultats similars i la temporada ens va anar bé. Esperem que aquesta, encara que els resultats hagin set amb els i baixos, doncs hagin servit perquè el cos tècnic hagi pogut assajar tot el que ell considerava oportú i que tinguem una temporada en la que hi posem el plus de competitivitat i el plus de lluita que fa falta i tinguem els assajos fets. No, no em fa por la pretemporada. Tinc absoluta confiança amb el míster i absoluta confiança amb l'equip. I igual que jo, tota la junta directiva.
President, volem acabar parlant de la vessant social, però si em permet, només una pregunta més amb l'aspecte esportiu. Quan els equips de segona B decideixen que es parli a Madrid de jugar en dos grups, 5 i 6 respectivament, i arriba el moment de la veritat i el president Joan Soteras vota 11, tothom al mateix grup, vostè com president de l'Olot, què pensa?
Jo tinc total confiança en Joan Soteras perquè jo penso que és una persona honesta. Ves a saber com va anar la conversa, ves a saber com van anar les coses. És a dir, moltes vegades, desconeixent un 90% del que passa, opinem sobre el 10, no? Jo no tinc cap desconfiança amb en Joan Soteras. I penso que la situació del futbol català és que som 180.000 llicències i tenim un sol grup. Hi ha grups, hi ha federacions que tenen 20.000 llicències i tenen un grup també. Aquesta situació és absolutament injusta. Jo penso que, com a conseqüència d'aquesta situació que surt viciada des de tercera divisió, passa que a Catalunya només hi ha un club a primera divisió i n'hi han tres a segona divisió, que per cert, tots tenen la propietat externalitzada fora de l'estat espanyol, i a segona B som 13. Doncs mira, doncs en el País Basc hi ha 5 clubs a primera divisió, amb la meitat de llicències, País Basc, si tu agafes País Basc i Navarra, meitat de llicències. 5 clubs a primera divisió, cap a segona B i 13 cap a segona i 13 a segona B. Jo penso que hem de revertir-ho, però és clar, això no és una feina que pugui fer el senyor Joan Soteras amb 2 anys o 3 anys que porta la federació. Això és una feina molt difícil, que ve de lluny i que quan arribem a Madrid no passa solament en l'àmbit futbolístic, sinó que passa en altres àmbits, doncs que jo diria que el grup resultant és el més competitiu de tots, perquè han sortit els clubs aragonesos i han entrat els clubs balears. Escolta'm, jo m'imagino que la feina que va tenir que fer en Joan Soteras era molt fàcil de demanar-li, però molt difícil de lograr-ho. I com no tingui un suport molt ferm per part de tot el futbol català, serà difícil que el futbol català reverteixi aquesta situació que t'acabo d'explicar.
Acabem amb aquesta vessant social, president, que a mi, la veritat, a nosaltres sempre ens ha agafat perquè parlar d'un club esportiu, d'una entitat esportiva que té com eslògan o com objectiu final i com destinatari tres conceptes tan vitals per nosaltres a la vida com territori, cultura i teixit social, em sembla que això és increïble parlant de futbol. Amb aquest any hem escoltat els últims dies, les últimes hores, que la Unió Esportiva Olot parlava de la congelació de preus, parlava del soci mentor, parlava de la botiga oficial del club. Escolti'm, tot això és increïble. Això com s'ho fa la seva junta i vostè?
Bueno, doncs sortint d'on sortim, a vegades els dic amb els presidents de segona B que el futbol de segona B es veu més bé des del lloc número 11 per avall que des dels primers llocs. Per tant, nosaltres hem estat patint molt de temps, però a més estem arrelats al territori i a nosaltres ens sembla que és el futbol. I moltes vegades es diu que el futbol és meravellós i que el futbol pot arreglar moltes coses. Doncs utilitzem el futbol per això. Utilitzem el futbol perquè hi hagi futbol inclusiu. Utilitzem el futbol perquè hi hagi futbol social i perquè la gent que està en risc d'exclusió social pugui practicar l'esport, surti de casa i vingui al camp. I, bueno, i aquesta és una manera de fer que no fa res més que i busquem que la gent que viu al mateix barri que els jugadors es faci sòcia i busquem la proximitat. Pensem en aquest futbol que, i, no cre, i és el futbol que ens agrada. I no ens agrada el futbol que posa els clubs amb dificultats econòmiques i acaben els clubs en mans de fons d'inversió dels països àrabs, de Xina o de qualsevol altra part del món. és un tipus de futbol que nosaltres considerem que és sostenible i que retorna a la societat part de lo que ella ens dona. I per això estem, per fer millor el futbol i per fer millor els...
Doncs moltíssimes gràcies i, com diu la Unió Esportiva Olot, amb moltes ganes de més, amb ganes de més per afrontar aquesta complicadíssima temporada. President, moltíssimes gràcies i fins al proper podcast de Futbol Catalunya. Gràcies per la seva atenció.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitau-vos, perquè tu deies que nosaltres fa molt de temps que hi som a l'Olot, però vosaltres fa més temps que esteu a Futbol Catalunya. I té molt de mèrit que tingueu un canal obert en el futbol català humil i dedicat a tot el futbol de les comarques, a tot el futbol de les categories baixes i de les categories més altes. Moltíssimes gràcies per la feina que feu vosaltres.